Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les festes de Sant Antoni Abat amb la Unió Sant Cugatenca com a entitat banderera omplen l'agenda d'activitats de Sant Cugat d'aquest cap de setmana. La festa dels Foguerons i la passada dels Tres Tombs són els plats forts del programa organitzat per a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Aquest dimarts el ple ha celebrat una sessió extraordinària per aprovar l'atorgament de la Medalla d'Honor de la Ciutat a l'entitat per haver superat els 150 anys de vida. De fet, segons les últimes investigacions, els orígens de la comissió podrien tenir fins a 164 anys. L'Ajuntament no concedirà la llicència d'enderrocament als propietaris de l'edifici de Lluís Companys fins que no respectin i garanteixin els drets de les persones que hi habiten. Així ho han apuntat en un comunicat on detallen que, tot i que la llicència compleix amb els condicionants, la seva efectivitat queda condicionada a aquest requisit. La notícia arriba després de la publicació d'un reportatge de Cugat Mèdia on els afectats expliquen com els ha canviat la vida des que van dir-los que havien de marxar de casa. L'Arxiu Municipal conservarà el fons documental de l'escriptora Liberata Mas Oliver. La donació, que s'ha fet de manera gratuïta, inclou manuscrits, novel·les, contes policíacs, obres teatrals, fotografies i correspondència de l'autora santcugatenca. L'obra de l'escriptora tracta temes com la Guerra Civil Espanyola i l'experiència colonial espanyola a Guinea Equatorial i Etiòpia, entre d'altres. I Sant Cugat acull aquest divendres la primera jornada de polítiques lingüístiques als municipis. La iniciativa organitzada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat i el Consorci per a la Normalització Lingüística amb el suport de l'Ajuntament és una de les propostes de la nova conselleria liderada pel santcugatenc Francesc Xavier Vila i que vol reunir els agents locals que desenvolupen accions per consolidar l'ús social del català. Ajuntaments com el de Sant Cugat, però també el de Barcelona, Lleida, Reus, Girona i Montcada i Reixac, entre d'altres, participaran a les xerrades i ponències que es faran durant tot el dia a la sala Clavé del Teatre La Unió. La reina del top pop, banda tribut de l'Oreja de Van Gogh, actua aquest diumenge al Teatre Auditori en el marc del concert Música per a la Solidaritat, que cada any organitza Rotary Club Sant Cugat. L'actuació, a 6:45, recollirà fons per ajudar l'entitat Polsera Escandela i per continuar la lluita contra la polio de l'entitat local.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 17 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Mònica Blasco, Bernat Vella i Lourdes Dalmau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Parlarem del Blue Monday amb la psicòloga Ruth Canals. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens acompanyaran membres de l'ADF Sant Cugat per fer balanç de la seva tasca picanya després del pas de la Dana. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre segons Marc Castro. I per acabar farem xerinola, la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la proposta del CREAF de recuperar 17.000 hectàrees de conreu a l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu de frenar els incendis. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Bernat Vella, periodista al Tot Sant Cugat, la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa, i la Sílvia Ferrer, responsable de comunicació d'aquesta casa i avui tertuliana de emergència, perquè la nostra estimada Mònica Blasco està engripada i no ens ha pogut acompanyar, i la Sílvia ocuparà aquest espai. Molt benvinguts a tots tres, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Comencem a entrar en matèria amb aquest tema que plantejàvem a l'inici. Es planteja recuperar els cinturons agrícoles de la regió metropolitana de Barcelona per protegir la regió davant els incendis. Això ho apunta un estudi del CREAF que calcula que caldria recuperar 17.000 hectàrees de conreus i pastures dels anys 50 i que s'han abandonat en les darreres dècades. Això, juntament amb la transformació de les zones forestals propenses als grans episodis de sequera, que estem acostumats des dels que tenim de l'any passat i els anys anteriors, permetria disminuir un 30% de mitjana la connectivitat del foc en cas d'incendis. Són dades preliminars d'aquest estudi que es va presentar ahir. Què us sembla aquesta proposta del CREAF de recuperar 17.000 hectàrees de conreu a l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu aquest de frenar els incendis, un tema que està a l'ordre del dia ara que estem vivint aquests incendis tan virulents a Los Angeles? Ho veieu factible? Endavant, Lourdes.
Sí. Jo l'únic que se'm genera són 2 milions de preguntes, no? Perquè si volen crear sistemes de conreu, també necessitaran aigua. I si el que volen fer, diguem-li, és prevenir els incendis davant d'una sequera, aviam com ho expliquin, com resolen el tema de l'aigua. Llavors, quan parlen de fa 50 anys... Aviam, fa 50 anys...
Que fa 75.
Els anys 50. Els anys 50 no hi era, però poc després sí, ella hi era. I jo, per exemple, sí que és veritat que quan anaves d'una població a una altra, veies que hi havia camps, però aquests camps de qui eren? De qui era aquell terreny? Com es dividien? Encara no fa massa anys, a l'alçada de Badia del Vallès, tot el... com si anessin cap a Barcelona a mà dreta, tot hi havia tot de... a l'alçada de Vilaterra, potser, hi havia tot de camps tipus xaboles, mal tancats, que fins i tot hi havia a les tanques matalassos. Ho dic per lo dels incendis. I llavors tot allò ho van voler treure i tal.
En tot cas, de conreus on s'hi faci cultiu i que estiguin explotats de manera agrícola o ramadera, no deixats, camps deixats.
La gent tenia el seu hortet. De fet, anant cap a Cerdanyola del Vallès, a la Riera de Sant Cugat, hi ha tota una zona d'hortets. De qui és aquest terra? Serà de l'Ajuntament? Diguem-li, com ho farien? Ho expropiarien, si és que és d'algú? Mireu, jo crec... O sigui, se'm presenten moltes preguntes. No sé si és la solució bona, però que tinc moltes qüestions. I el primer que crec que per evitar incendis el que han de fer és netejar els boscos. Abans, antigament, en els anys... fa 75 anys, hi havia gent que treballava al bosc, traia llenya, feia carbó, etc etc. D'avui en dia tenen els boscos abandonats. Llavors, d'acord amb els bombers, que són els que en saben, establir tallafocs, vigilar les companyies elèctriques que les seves línies s'estiguin de manera adequada i tal, i ja us dic, tot aquest tema de fer tota aquesta xarxa agrícola que no és rendible... per exemple, en aquest moment tenim problema amb les oliveres, amb aquests ocells, els estornells, no? Són pandèmia, els pobres no poden sobreviure. Però a València s'estan acabant amb els tarongers, la gent no els és rendible i treu els tarongers. Aleshores, per exemple, se m'acudeix, a l'hora de netejar tots aquests boscos. Persones que no tinguin feina, moltes persones que venen de l'estranger, que venen en situació de... volen treballar al camp i aquestes coses, potser per aquí ja hi hauria una solució. Netejar el bosc.
Anem per passos. Després, si voleu, abordem el tema de la neteja del bosc, que és obligació de propietaris i la part que és de l'administració, i es fan coses. Després parlem si és prou o no. Tornem una mica, recapitulem una mica al principi. Bernat i Sílvia, com valoreu aquesta proposta del CREAF i si veieu que és factible aplicar-la?
Jo factible no sé si ho és, però sí que crec que és una bona mesura. No? Jo crec que durant molts anys hem pensat que el bosc no se l'ha de tocar, se l'ha de deixar que creixi, se l'ha de deixar desenvolupar.
De fet, així ho recollia fins i tot el pla del Parc Natural de Collserola fins que s'ha reelaborat fa 2 anys l'últim.
O sigui, Bernat, ho hem deixat créixer i aquí el que deies, no? I jo no, als anys 50 no hi era, però sí que hi era fa 30 anys, encara que ho sembli, però sí que hi era fa anys i he vist zones que abans eren camps i que ja no ho són, i amb 30 anys tot s'omplir de boscos. Per tant, jo crec que sí que s'ha d'impulsar una recuperació. Ho hem vist a Sant Cugat, amb l'Ortiga, a Camp Montmany, amb la Rural també de Collserola, més cap a la Colònia Montserrat, i que s'han fet iniciatives i que jo crec que són bones, sobretot portar-les a les zones properes als habitatges, no? Que són, suposo, on s'ha de fer més les franges de protecció, però és veritat que parlant amb tota aquesta gent t'expliquen totes les dificultats que tenen, començant per traves burocràtiques, després situacions com la dels senglars que els entren als conreus, poques ajudes, després que la gent potser no està disposada a pagar un preu una mica superior del que val un tomàquet cultivat a Collserola que un tomàquet cultivat en un hivernacle a qualsevol altre lloc, que els costos, al final, l'economia d'escala, doncs és molt més assequible. I, per tant, jo crec que és important recuperar tot això, però també ha de ser un canvi de mentalitat de la ciutadania, de que prengui consciència que, al final, consumir un producte de Collserola no és només estàs consumint un producte local, sinó que estàs col·laborant a crear una xarxa comunitària, no? una economia que té cura de l'entorn. I, per tant, jo crec que el camí hauria de ser aquest, no? I, sobretot, tal i posar més facilitats a aquesta gent que emprèn projectes. A Collserola hi ha diversos exemples, també hi ha entre el Papiol i Vall d'Oreig, hi ha ramats de cabres i d'ovelles que fan capant...
La neteja del sotabosc.
O sigui, a part de treure ells un rendiment econòmic venent la carn o la llet o els formatges, doncs també fan tota la neteja del sotabosc. I, per tant, jo crec que s'ha d'impulsar, s'ha de facilitar, i des de l'administració s'han de posar les bases per fer-ho més fàcil, i des de la ciutadania també hem de ser més conscients que... Bé, que tenim una responsabilitat,
no?
I de l'impacte de les nostres decisions, i també saber, ser conscients, que comentava, no?, el tema de la fusta, de treure fusta, ara sembla que si algú és a tallar arbres a Collserola per fer fusta, potser hi hauria una manifestació perquè no es pot tallar cap arbre. Bueno, no es pot tallar, doncs fins aquí 10 anys hi ha un incendi i ho arrasi tot des del Papiol fins a Montcada.
Fins a l'altra punta.
Jo també crec que és una proposta complexa, evidentment genera moltes preguntes, ho entenc que a la Lourdes se li generin, però sí que és veritat que estem en un moment en què hem de fer un canvi sí o sí respecte a tota la situació ambiental. Se'ns està anant de les mans la gestió, és a dir, no podem fer res contra els fenòmens meteorològics sobrevinguts, digue-li Dana, digue-li incendis de Los Angeles. Per tant, jo crec que sí que calen mesures molt diferents a les que s'han fet fins ara, i si als anys 50 el paisatge era aquest, la situació era diferent, les circumstàncies afavorien a que hi haguessin menys incendis, en aquest sentit, doncs endavant, però que sí que entenc que és una mesura molt complexa, perquè hi ha molts àmbits implicats, agricultura, urbanisme, el que dèiem de la gestió de patrimoni. Evidentment, hi ha molts sectors implicats i, com tota la vida, com totes les propostes, les idees poden ser molt bones, però, clar, s'han d'aplicar molt bé. I que sabem que, a vegades, aquest tema de gestió, doncs, al final, és la que costa més, no?
De fet, és el que reclamen, el sector agrari, tota aquesta burocràcia que els ocupa més temps que la pròpia cura dels ramats, en el cas que sigui ramaderia, i del camp, en el cas que siguin pagesos i pageses.
Clar, és a dir, si tu penses en el titular, penses, ostres, que bé, no? I tothom se'n sentiria beneficiat, l'usuari, si vol consumir productes de l'agricultura ecològica, segurament seran llocs de feina, evidentment, doncs, si evitem incendis, doncs millor, però sí que fa respecte, Molt bé, abans de posar-ho en marxa, com ho farem, no, això? I per fer-ho i fer-ho malament, doncs clar, més val que no ho fem.
No, no, i llavors, deixeu-me, jo insisteixo en el tema de l'aigua. Estem en sequera, ens estan dient, jo crec que ahir ho sentia, no?, que si se seguim com
si d'aquí
com
dos mesos ara, no plou, es
tornarà a tornem una altra vegada, aleshores, si us plau, si són cultius, necessiten aigua. I llavors una altra cosa que també em plantejo és el cost d'oportunitat, o sigui, aquest espai, aquest terreny que podem destinar a cultius i tal, tenim una falta d'habitatge? On el construïm? Perquè s'ha de construir habitatge públic. Es necessita habitatge públic. La gent, els joves, no en tenen. Aquí a Sant Cugat com ens trobem? Aleshores, clar, sempre tenim un recurs que és escàs i que hem de triar a què el destinem.
I una altra qüestió, no? Eren 17.000 hectàrees, crec que era la proposta.
Sí.
Collserola són unes 8.000 hectàrees. O sigui, també estan parlant potser d'unes magnituds que són...
L'estudi parla de tota l'àrea metropolitana. Sí. Nosaltres el que ens ve al cap, no? Evidentment és Collserola, que és la part que ens sembla que es pugui destinar al terreny agrícola. I on ja hi havia terreny agrícola, justament aquest cap de setmana tenim la celebració dels Tres Tombs, que avui reivindica.
Avui
Sant Antoni. Exacte, demà Fogarons i el diumenge la passada, que reivindica aquest passat agrícola i vitivinícola de Sant Cugat, que al final és la població que ens ocupa. Per tant, això ja hi era, és una qüestió de recuperar-ho. Em sembla que era el Bernat que ho apuntava, no? La massa boscosa ha anat guanyant terreny al nostre entorn perquè la pagesia ha deixat de ser possiblement rendible per guanyar-se la vida d'una manera digna i, per tant, el bosc ha anat envaint aquests espais que abans eren camps i vinyes. També és veritat que la fesonomia de Collserola, que és una muntanyeta, fa més costosa l'explotació agrícola perquè requereix d'una maquinària més tecnificada i d'unes parcel·les possiblement més petites, i això fa que sigui més car les explotacions agrícoles. I Lourdes, pel que fa al tema de la sequera, que tu apuntaves que si que estem en un episodi de sequera, evidentment hi ha el canvi climàtic, les dades i els científics així ho diuen, hem superat ja aquest grau i mig que havíem posat com a límit i la sequera sembla que hi és i persistirà. Per exemple, des del CREAF posen l'exemple d'una explotació que hi ha a Collserola, que són cítrics, que precisament doncs, són un tipus de fruiters que requereixen menys aigua. No? Evidentment, el canvi climàtic és aquí. Estem veient com està canviant el nostre entorn i la nostra vegetació. La vegetació mediterrània que teníem entesa fins ara està canviant, està evolucionant. Els pins, per exemple, estan morint perquè tenen un estrès hídric molt important. A Collserola hi ha massa boscosa morta que d'alguna manera s'hauria de gestionar perquè és un polvorí en el cas que hi hagi un incendi, però igual que ens haurem d'adaptar a aquest augment de la temperatura, entenc que la pagesia també s'adaptarà a uns cultius que requereixin menys aigua. Des de Can Montmany, no? aquest hivern ens hi vam desplaçar, aquest hivern no, perdoneu, a la tardor ens hi vam acostar i ens deien que havien patit molt la sequera els cultius i, per tant, havien de possiblement fer un canvi de visió de què cultivaven, tenint en compte quina era la situació climàtica.
M'agradaria, diguem-li, quan deies el bosc ha anat guanyant espai, el bosc i els habitatges. Recordo el pla del vinyet, es diu pla del vinyet de vinyes, i que ara està tot, el que hi ha hagut és un creixement de la població molt important. Quan els cítrics i així, és el que comentava fa una estona. A València, els propietaris de trongers, l'últim que vaig sentir l'any passat, un senyor que va cremar, estava desesperat perquè li era totalment no rendible, no sé si per falta de reg i perquè a més també s'importaven les taronges des d'Àfrica. I llavors una altra cosa que respecte al canvi climàtic, estan apareixent estudis als Estats Units que més que parlar del canvi climàtic parlen d'una evolució climàtica, que hi ha una evolució.
Crec que des de la ciència es parla de les dues coses, entenent
de les dues coses,
exacte, que hi ha un període d'escalfament de la Terra, però evidentment l'efecte dels gasos hivernacles provocats per les homes accelera.
L'últim, diguem-ne, informe que jo he llegit el tema, doncs deia que no estava tan vinculat, que jo no dic que aquest sigui raó, però és l'últim que he llegit jo sobre el tema del canvi climàtic, que jo no sóc ni un expert i tal, sinó que llegeixo i el que llegeixo ja el que diuen. Que no sé si és de debò.
Bueno, sí que hi haurà una evolució, però sí que hi ha un canvi, no? Les dades científiques ho demostren, que aquesta evolució ha sigut molt més ràpida que l'experimentada en altres períodes similars.
Des de la petita glaciació es va produir a l'edat mitjana, doncs hi ha tota una evolució, i clar, nosaltres estem mirant uns períodes de temps que per nosaltres són importants, però per llarg de la història, de la vida de la Terra, no és res.
No sí, però al final els fets, no?
Clar, a nosaltres ens afecta.
Clar, una cosa és que faci menys fred a l'hivern i que tinguis menys calor a l'estiu i ai, és que ara passem del... no hi ha primavera, sí. No hi ha temporades mitges, intermitges, però l'altre és quan ens afecta realment a la vida, no? A això, que hi hagi una dana o que hi hagi incendis o que no plogui amb la quantitat de... abans de l'últim període de pluges que portàvem, no sé si, 2 anys pràcticament sense pluges amb cara i ulls. I tot això afecta. Llavors, clar, hi ha
bueno. Això és el que jo em plantejo, o sigui, de fruit de la nostra activitat, no?, per reduir tot això, tindrà un impacte que es noti.
Anem tard, possiblement, però no, els experts diuen que...
Bueno, hi ha experts, ja et dic, és l'últim que m'he llegit als Estats Units, un estudi de, no sé, una universitat, no sé si era...
No sé qui hi ha al darrere de cada
jo
estudi,
tampoc,
això...
Jo tampoc, ni tan sols els interessos, no? Exacte. Coneixem, eh? Perquè quan llegeixes els estudis, ai, l'oli és molt dolent, ai, ara l'oli és molt bo, i aquestes coses al darrere. Però, bueno, és la informació, ens arriba.
Ah. Sí, a veure, sí que a nivell dels comitès d'experts i de tot el món estan fent unes recomanacions per baixar els nivells de contaminació. Jo tampoc sóc expert en tema en la qüestió, però des de la Unió Europea, des d'organitzacions mundials, sí que la línia és aquesta, no?
De està dins l'Agenda 2030, les Nacions Unides, i si vols estat dic, l'ODSES.
Tornem a aterrar el tema a Sant Cugat. Ens hagués anat molt bé avui el Robert Sabé, que és investigació mèrit del CREAF, que s'explica molt bé, a més, i fa molt entenedores totes aquestes xifres de canvi climàtic. Veieu factible que a Sant Cugat, per exemple, creixin aquest tipus de propostes, com el Bernat apuntava, com la Rural, com Camp Montmany, també tenim Can Domènec, que té aquesta silvopastura amb rucs. Cal que l'administració, d'alguna manera, també doni suport, ja sigui facilitant aquesta burocràcia, donant ajudes ja al contracte agrari, per exemple, del Parc Natural de Collserola, i també la part que tenim la societat, no? El Bernat també ho apuntava, tenint en compte que els nostres actes tenen conseqüències. Si consumim aquest tomàquet mandó, per exemple, en lloc de consumir un tomàquet cultivat, les persones que s'ho puguin permetre, com a mínim, doncs també afavorim aquests pagès de proximitat, a generar llocs de treball, a generar menys impacte del canvi climàtic perquè hi ha menys transport de mercaderies, i al final la sobirania alimentària, que tot i que a Barcelona i a l'entorn és complicat, perquè ja la Lourdes ho apuntava també, tenim poc terreny, perquè les ciutats han crescut i han crescut molt, però també caldria posar l'objectiu en aquesta qüestió. Ho veieu possible o és complicat si no hi ha un pas endavant amb l'administració, hi ha ajudes i un compromís social?
Jo crec que és molt complicat, sobretot a més parlo en Sant Cugat, just a la nostra ciutat, que també jo crec que s'ha de fer una gran campanya de comunicació per fer arribar a la ciutadania que tenim tots aquests productes aquí al costat de casa, perquè vivim en una ciutat que moltes vegades és considerada ciutat dormitori perquè la gent fa vida a una altra ciutat on treballa o etcètera. Hi ha molta comanda per internet, de compra sobretot, vull dir, només fa falta que anem al mercat, als diferents mercats que tenim a Sant Cugat, que no són pocs, a veure quanta gent hi trobem, i sobretot quin tipus de gent hi trobem. Hi trobem només gent gran? Hi trobem gent jove? La gent jove té el temps, té els coneixements, un tema que moltes vegades nosaltres ho hem parlat a la redacció, que sabem anar a comprar els joves, sabem el que comprem o agafem la pàgina web, els preferits, no?, de la comanda online, i ens arriba a casa, perquè tampoc hi ha aquest costum de cuinar producte, del producte de temporada. Jo crec que aquí falta molta consciència per part de la ciutadania de què és el que tenim al costat de casa, què és el que toca consumir en cada temporada, en cada època de l'any, i a partir d'aquí, doncs, el que comentes tu, Alba, de ser conscients del gest de la compra, no és un simple gest, sinó que pot significar molt en aquest sentit.
Tot és polític, diuen, no?, al final.
Sí, jo crec que sí que hi ha marge de creixement, com tu deies abans. Al final, Collserola, per la tipologia de terreny, no hi haurà grans explotacions agràries, no hi haurà, com pot ser Girona o a Lleida, grans extensions de pomes, de peres, de préssecs, que siguin grans empreses que generin grans ingressos, però sí que hi ha espai, jo crec, per petits productors que volen apostar per aquesta feina, per aquest model de vida, però que ara mateix ho tenen molt complicat per engegar, perquè primer requereix una inversió important, ho tenen molt complicat per mantenir-se i ho tenen molt complicat per arribar en els consumidors, no? Per tant, jo crec que sí que una mica des de l'administració haurien de posar les coses més fàcils i també ser una mica impulsors d'iniciatives, potser no de pagesia, però bé, Sant Cugat fa no sé quan hauria de ser, fa 7 o 8 anys es va presentar una prova pilot per un ramat d'ovelles i cabres, bueno, va pasturar un mes i no s'ha sabut res més mai d'això, i quan veus la feina que fan les cabres, per exemple, al bosc, és al·lucinant, no? I en aquest cas, un amic meu que viu a la Floresta, viu a la frontera amb el límit amb Collserola, ja, té 7 o 8 cabres allà a casa. I veus la diferència, perquè van, soltes, i tot el veïnat aquell, que és una filera de cases, la separació que té amb el bosc i la feina que fan, bé, no us podeu imaginar de traves i problemes i dificultats i papers que li fan fer per al final tenir uns animals que té per allà lliures i domèstics, no són domèstics, però que té per allà lliures i pasturen per allà, i que al final estan fent una feina que hi dius que segurament...
Que tenen un retorn, no?
Que potser m'haurien de pagar, saps? Per la feina que faig. Per tant, jo crec que el paper de l'administració hauria de ser facilitar tot més això, més això, només cal parlar això amb la Rural, amb l'Ortiga, amb tots els productors que hi ha, almenys no ajudar, però almenys no posar més dificultats de les que ja hi ha, i els consumidors també, la nostra part aquesta, no? de tenir més consciència.
Evidentment, en qualsevol àmbit que l'administració pública fos més eficient i reduís burocràcia, ho aplaudiríem les orelles. Perquè, per exemple, en la construcció, demanar un permís d'obres, qualsevol cosa, tots són retards amb la consecució del teu objectiu. I llavors, respecte a l'agricultura, que tot és molt bonic i molt bucòlic, perquè la realitat és que era l'any passat que hi havia totes les manifestacions d'agricultors i ramaders, pagesos, queixant-se de que aquí els obliguen a seguir tota una sèrie de normativa i que llavors entren productes des de fora, diguem-li, des del nord d'Àfrica o des d'altres llocs que no compleixen i que els hi fan una descompetència deslleial. I per una altra banda, les persones, quan anem a comprar i tenim una restricció pressupostària, doncs, francament, no queda un altre nivell, un altre remei que mirar-t'ho. Hem de mirar el moneder. No podem gastar més...
Per això l'administració és la que segurament ha de marcar unes línies del joc més justes, no?, per dir-ho d'alguna manera. I després també la població, doncs, és tema del moneder, és veritat, però la diferència entre un quilo de pomes que et pagui un euro vint, jo crec que molta gent no sap el que hi ha darrere d'aquests 20 cèntims.
No, però ho mira, no
sigui... I que també s'ha d'explicar. I hi ha molta gent que li vindrà d'aquests 20 cèntims, hi ha gent que no, i que no és conscient del que aporta cada...
cada factor. Aviam, almenys us parlo des de l'experiència d'una l'edat. Jo compro a través de la xarxa i també vaig a comprar personalment, sobretot el producte fresc, perquè m'agrada mirar-ho. I, escolta'm, mires molt la relació qualitat-preu. Mires molt la relació i, clar, et venen productes que no tenen tantes pressions a l'hora de complir i els hi surt més econòmic. Els hi surt més econòmic. Sí, sí. I llavors tens el mateix producte més econòmic, no per la qualitat, sinó per tot el que significa el complir.
I per la qualitat també, al final.
Per la qualitat o no. I llavors et haig de dir una altra cosa, no diré el nom, però una botiga molt típica, una xarxa de botigues que diguem-li, es vanaglorien, els productes són de proximitat, tal i qual. Un dia pues, em vaig allà perquè penses que, a més, té molta clientela pensant que és producte de proximitat. I jo m'ho miro, no?
Uns que li van fer canviar el nom?
No ho sé.
Estan a la ciutat, no?
Que té el nom d'un arbre, no?
Escolta, compro uns carbassons i vaig oferta de carbassons i tal. Va, mira, anem a fer un puré de Perú. Sí, i eren de proximitat.
No ho ficaven, que és de proximitat.
És l'eslògan de la botiga. La botiga es coneix com a productes, el mateix que n'hi ha una altra cooperativa que hi ha per aquí, que tres quarts del mateix.
Sí, però també és la nostra responsabilitat com a consumidors.
Sí, i tu creus que una persona que té un horari, que té criatures i que tal, i va... Jo ho faig,
Jo tinc criatures, jo vaig a comprar, i no costa res mirar sota el preu si posa Perú o posa Almeria o posa Barcelona.
T'ho dic, jo ho faig, però jo considero sóc una desviada.
Mireu, aprofito que aquest dimecres vam tenir aquí a l'estudi l'Àngels Cardona, de la xarxa de consum de Sant Cugat, i ens avisava una mica de la falsa creença aquesta de que els productes ecològics i de proximitat són més cars. Ell es recolzava en un estudi que s'ha fet aquest mes, i em sap molt greu perquè no recordo el nom de l'estudi fet per una cooperativa, on feien durant un any la comparativa de preus als mercats de pagès amb les grans superfícies. I la cistella, al mercat de pagès, si ens fixàvem només en el producte fresc, perquè en un mercat de pagès doncs, no hi trobem doncs, el detergent i altres productes, era fins i tot més econòmica que les grans superfícies, perquè possiblement acabem comprant més coses de les que necessitem que no quan anem al mercat, que tenim menys productes.
Hem d'anar amb la llista.
A l'abast, hem d'anar amb la llista. I ella posava un exemple molt clar que havia fet ella personalment i era comparar el preu de les taronges, perquè justament l'Àngels a la seva família es dedicava al sector de la taronja. Doncs al mercat de pagès que tenim cada dissabte a Mirasol i cada dues setmanes aquí davant del mercat de Sant Pere, el preu de les taronges al quilo és més econòmic que, les, que tres grans superfícies i botigues de barri que van anar. Per tant, ara tenim
les... Barri, però si tu
vas... I grans superfícies.
Mira, les taronges són molt aficionades. A vora l'euro el quilo. A vora l'euro.
A Ubin la tenien al mercat, ens va dir.
A vora, doncs si ara tu te'n vas a les grans superfícies que coneixem, que tenim aquí, que tenim molt a prop d'aquí, la bossa de 5-6 quilos. Que són molt aficionades a les taronges.
En tot cas, també és veritat que els pagesos reclamen que la normativa és estricta en aquest sentit. Tu que per certificar que un producte és ecològic necessites pagar un extra per certificar-ho. Per tant, això fa que el preu del producte sigui més car per aquesta certificació i no per allò que a tu t'ha costat el producte. Per tant, tornem una mica en aquesta burocràcia de que si volem consumir proximitat perquè volem generar llocs de treball al nostre entorn, perquè volem contribuir que hi hagi menys petjada ecològica i tenir una certa sobirania alimentària en el en la mesura que és possible, potser l'administració sí, també tampoc ha de donar aquest cop sí de mà a no encarir aquests processos.
Sí, perquè llavors
la percepció... que hi ha d'haver cert control,
Per... Però que la percepció que li queda al consumidor
és que és car.
És caríssim i real. I llavors, clar, també, perquè som així i vols consumir llavors una cosa excel·lent i que no tingui ni mitja piga ni res i al final és... No, és que és el que tu dius, està pagant més per una sèrie de tràmits. Uh-huh. El producte és el producte i si el consumeixes de temporada, doncs segurament serà més bo que si el tomàquet te'l menges el mes de febrer, no és el mateix que si te'l menges el mes d'agost.
El problema és que molta gent no sap que quan toca menjar tomàquet, quan toca menjar carxofa i quan...
Vull dir que això també fa que moltes vegades és clar, és que he comprat uns tomàquets ecològics i són àcids... No, clar, és que no és l'època.
Però tampoc jo no equipararia, no? El producte ecològic amb el producte de proximitat, mm-hmm, perquè són coses
diferents.
I és veritat que el producte ecològic, que en els països europeus està també molt de moda, genera uns impactes a molts països que no són sostenibles, tampoc. A termini, en el sentit que per obtenir equis productes, equis quantitats, equis tonelades de tomàquets, necessites molta més aigua, molt més terreny que el producte convencional. Per tant, també el producte ecològic ens ho mirem aquí des d'un punt de vista molt romàntic, que per molts països suposa una dificultat molt gran per molts països productors. I després, pel que fa a producte de proximitat, si això ho veig una mica diferent, ho vam entrevistar l'altre dia un responsable d'una empresa de les més grans de pomes de Girona per altres feines. I em deia això, no? Que ells són una mica més cars, que té la sensació que la gent comença a valorar-los perquè tampoc no hi ha la consciència de què suposa, no? Al final, quan tu compres poma de Girona, en aquest cas, en quan compres un altre tipus de pomes. Amb la roba, aquesta batalla ja està completament perduda. Hem destruït tota la indústria tèxtil del país. S'ha destruït tot.
I no queden... cal als anys 50, sí, fins i tot també sabia.
Als anys 80, als 90. Entre les dues marques de moda que tothom coneix, com el supermercat d'abans, com amb Zara, Inditex, amb Mango, han destruït absolutament tot.
Bueno, shame, no, ara?
Sí, la gent... Ja no mirem, en general, on es fa la roba. Pues esperem que amb el menjar no passi el mateix.
Sí, perquè
primer,
al final perquè
és més estratègic.
I té una incidència a la teva salut. Sí. La roba, evidentment, té una incidència, però sí que el menjar...
Potser també estaria bé preguntar-nos, no? Potser estaria bé també preguntar-nos, jo ja entenc que no tothom es pot fer les mateixes qüestions, perquè hi ha una qüestió econòmica d'arribar a final de mes i no tothom se li pot demanar els mateixos esforços, però com amb la roba, quan si et compres una samarreta per 2 euros, crec que si algun cop has anat a la merceria a comprar un botó, no? Saps que allà darrere hi ha gat amagat. Doncs potser també amb el menjar, no? Mirem quan costa el menjar de proximitat, mirem quan ens costa un altre tipus de menjar sí, i pensem què hi ha al darrere.
La poma de Girona aquest em posava tres factors, clar, són diferents, per una banda la seguretat alimentària que tenen els productes d'aquí, perquè han de passar tots uns controls que no passen productes d'altres llocs, que com deia Lourdes, és una mica incongruent que en els productors d'aquí se'ls obligui a passar tots uns controls i després... O sigui, si és bo si és tan important com pels d'aquí ho passin, perquè per nosaltres és per les persones, és per la salut, doncs els que venen de fora també han de fer... És veritat que tot això és molt complex. Mm-hmm. Són relacions geopolítiques que després...
Però sembla una reivindicació molt lògica,
però
no?
Sembla com de, sense saber-ho, sense des de fora, dius, home, sembla molt lògic. Després, la qualitat també és diferent, no és diferent, no és el mateix segons quines quantitats de producció que unes altres, i...
Els processos de maduració obligatòria...
I després també els drets socials, drets laborals de les persones que hi ha darrere. Són tres factors que fan pujar el preu, és veritat, que segurament amb la roba ara mateix és bastant insostenible el que pot costar una peça de roba confeccionada, fabricada aquí. Bé, jo crec que amb el menjar també hi ha una part que és insostenible, hi ha una part que no és el mateix comprar-te un quilo de vedella ecològica, no sé què, que et pot costar 40 euros al quilo, que un quilo de pomes, que pot haver-hi una diferència de 10 cèntims, que la llet, que no és el mateix pagar 65 cèntims que 75, però bé, són tot decisions al final que és important que la gent conegui.
Crec que la major quantitat de porcs aquí a Catalunya la venem a la Xina, eh? La major quantitat de les productores, els ramaders de porcs es venen a la Xina. Llavors jo sempre he mantingut una idea, sempre l'havia mantingut liberal, de que la
molt curt, Lourdes, perquè si no m'hi quedo l'entrevista.
La globalització és bona, l'intercanvi, cadascú s'especialitzi en allò que té més habilitats i capacitats. Fa uns anys vaig canviar i sí, això, sempre i quan juguem amb les mateixes regles.
Amb aquestes reflexions acomiadem. Ens donaria per una estona més, fetes aquí les reflexions d'aquest estudi del CREAF. Lourdes Bernat, Sílvia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per escoltar-nos.
Molt bon cap de setmana. I a veure si portes a beneir el lloro.
Ja l'he portat.
Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte a les 4 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Avui al Faves Comptades parlarem d'un tema que cada any genera controvèrsia, el Blue Monday. Aquest proper dilluns, 20 de gener, es considera el dia més trist de l'any segons una teoria que ha guanyat popularitat en les últimes dècades. Però és realment cert que aquest dia estem més baixos d'ànim? Quins factors hi ha al darrere d'aquesta idea? I si fos veritat, què podem fer per gestionar millor aquest estat d'ànim? Per respondre a aquestes preguntes i anar una mica més enllà d'aquest mite, avui ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils la psicòloga Ruth Canals, que molts vosaltres ja coneixeu perquè és també la sexòloga de capçalera del programa. Ruth, molt bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs?
Molt bé. Molt bé, tot i que dilluns que ves aquest Blue Monday, però nosaltres anem a veure què hi ha de veritat i què hi ha de mite.
Anem a parlar del tema.
Al voltant d'aquesta data. Per començar, ens pots explicar breument què és exactament aquest Blue Monday i d'on ve aquest concepte, perquè segur que no ve de tota la vida.
Aviam, el Blue Monday, val, quan parlem d'això que ara fa uns anys no s'ha posat de moda, el Blue Monday, ens referim doncs al que es considera popularment, val, el dia més trist de l'any. Val? I sempre és el tercer dilluns de l'any, en aquest cas doncs el 20 de gener aquest any, val? I bueno, és el dia més trist de l'any perquè per un conjunt de valors, ja siguin emocionals, meteorològics, econòmics, val? Les persones doncs podem tenir més tendència, està considerat que podem tenir més tendència o més números a sentir-nos més tristos o més apàtics aquell dia, val?
Perfecte. Ara deies, podem tenir tendència, però això és un invent o està fundat en criteris científics?
Aviam, sí i no, val?
Ni blanc ni negre.
Ni blanc ni negre, grisos, que n'hi ha d'haver, no?, en aquesta vida. Aviam, fa uns anys, el 2005, val? Cliff Arnall, que és un psicòleg i professor de la Universitat de Cardiff, expert en motivació, val?, en psicologia de la motivació, que és una branca de la psicologia, va designar una fórmula pseudomatemàtica per poder definir quin era el dia més trist de l'any.
Quines ganes d'anar a buscar aquest dia, també, eh?
Sí, sí, és que també és alegre, no?
Sí, sí, sí.
Però, bueno, no ho sé, si hi és, però de moment no tinc constància, val. Doncs aquesta fórmula pseudomatemàtica doncs, correspon a una sèrie de paràmetres. El factor climàtic, els deutes de Nadal, val, econòmics, i també doncs, el període de temps des de l'últim dia que et vas proposar un nou objectiu per l'any nou.
D'acord, en parlarem d'això també
més endavant. Sí, per abandonar aquest un mal hàbit i tal, sense èxit.
Sabem que aquesta idea està relacionada amb una campanya de màrqueting, també. Quina història hi ha al darrere de tot això?
Doncs mira, aquest mateix Cliff Arnall, val? O sigui, per això et dic, bueno, científica, no... Té un punt que sí i un punt que...
Una mica de cada cosa.
Sí. Doncs aquest senyor mateix doncs, va col·laborar amb una agència de relacions públiques que treballava per l'empresa de viatges britànica Sky Travel. Val? Llavors, aquesta agència va popularitzar la idea del Blue Monday amb l'objectiu d'influir en els seus clients, en el sentit de, si estàs trist, doncs viatjar t'ho farà passar millor.
Clar.
Val?
Una crida al consumisme, vaja, quina
sí,
sorpresa.
Sí, oh, com pot ser això? Doncs sí, fue así, val? I tot amb aquest mateix senyor, val?
Perfecte. Tot i així sí que és veritat que molta gent experimenta una baixada d'ànims després de les festes de Nadal, que són tot joia, alegries, dinars i vacances, no? També. Això potser és el que intenta capturar aquest concepte de Blue Monday a través d'aquests factors que ens deies que Cliff Arnall havia utilitzat per trobar el dia en concret.
Doncs sí, tal qual, sí. Val? Doncs si avaluem el Blue Monday des d'un invent nascut, des d'una campanya de màrqueting, no? Com veiem que és, està clar que sí. No? Quan estem tristos, normalment solem ser persones més manipulables, val? Que estem més vulnerables. Val? Llavors, acceptar qualsevol condició que ens venguin molt bé de que això ens farà estar menys tristos, doncs hi caiem de quatre potes.
És benvinguda.
Val? I això, doncs, que ens obsequin amb un regal o obsequin a nosaltres amb un altre un regal material, doncs ens pot ajudar a rebre aquest efecte o aquesta tensió que quan estem tristos ens agrada tenir. Tot i que sigui, bueno, un efecte passatger.
Aquests autopremis, no?
Sí.
Que a vegades allò, m'ho mereixo que he tingut molt mal dia,
sí,
doncs. M'ho mereixo que és el Blue Monday
i
ens han dit que hem d'estar
perquè
tristos.
Perquè me lo merezco, no?
Exacte.
Sí, sí.
Quins factors reals poden influir a l'estat d'ànim durant aquesta època de l'any? Durant el mes de gener o les últimes setmanes del mes de gener?
Jo parlaria de l'efecte rentré, no? Que seria com el tornar començant la rutina, val? I podríem dir, ostres, doncs igual que el setembre, no? Que és quan tornem de les vacances d'estiu.
Hi ha com dos inicis d'any, eh? Setembre i el gener.
Sí, sí. Però, bueno, són molt semblants, val? Però hi ha una diferència important, no? Que li afegiria en aquesta època el que seria l'hivern. I és la pressió que ens imposem a nosaltres mateixos, no? El mes de gener, no? Per al sentiment d'aquest nou inici. Val? Un any nou pot estar ple de propòsits on volem deixar enrere tot el que ens ha pogut perjudicar l'any anterior, i això doncs no deixa de ser algo que ens convida a fer un treball introspectiu i que ens remena molt. Val? Llavors, bueno, se li suma això a l'estiu, de diferència. I després, bueno, evidentment, el tema de, disculpa, la temperatura, no? Que no és el mateix venir al setembre, que venim de l'estiuet i encara ens queden uns dies bons de solet, que sabem que el sol doncs, ens augmenta la serotonina, que és la hormona de la felicitat, i aquí encara ens queden uns mesos de poc sol o molt de fred.
Aquests
no?
dies més curts de l'any i amb aquest fred, tot i que també hi ha gent que li agrada l'hivern.
Sí, totalment, però això no té... És una cosa que t'agradi i una altra que no tingui un impacte a nivell hormonal.
Clar. Durant... Creus que té... El fet de tenir les festes de Nadal al darrere i també les despeses que això suposa al compte corrent, poden afectar també l'estat emocional?
Sí. Està clar, no? O sigui, la famosa cuesta d'enero, no? Que ens arriben això, doncs, tots els rebuts, no?
Potser era l'antic Blue Monday, això de la cuesta d'enero, sí. No? Sentia a dir també abans.
Sí, també, també. Doncs, bueno, això és un plus a sentir-nos insegurs, no? Amb la nostra economia durant setmanes, no? Aquests últimes setmanes, per preparar el Nadal, hem estat despilfarrant i tot s'ho val i vinga. I això no deixa de ser un sentiment d'èxtasis, no? De m'ho puc gastar, val la pena, doncs perquè és Nadal, i de cop i volta hem d'apretar el cinturó i aquest cinturó apreta fort. Llavors sí, ens pot fer sentir, a més, doncs, molt insegurs a nivell econòmic, financer, sí.
Com a psicòloga, tu creus que hi pot haver un impacte a la salut mental de les persones, la idea que hi hagi un dia més trist de l'any? No sé si et suggestiona d'alguna manera.
Sí, sí que impacta en la predisposició a estar d'una manera. Sí que podem arribar a suggestionar-nos, no? Tot i que és bo entendre les emocions, val? Jo diria que és important, quan ens passi això, si ens sentim una mica suggestionats, diferenciar, escoltar-nos i diferenciar si aquest sentiment ens ve realment de dins nostre perquè hi ha algú real que ens remou o són factors externs com, no?, que ens diguin «Hoy es el día más triste del año», doncs vinga, està tristos, no?
Quin impacte pot tenir parlar del Blue Monday als mitjans de comunicació, les xarxes socials? És un dia que ho veiem quan obrim el telèfon o l'ordinador o els que encara llegeixen el diari en paper segur que es trobaran aquest concepte. Pot ser contraproduent?
No, jo penso que no. Jo penso que, la meva opinió, que més aviat és un impacte positiu, val? Perquè al final, d'alguna manera, sigui una excusa o no, ens estan ajudant a frenar i a fer una mica de treball introspectiu, no? De mirar-nos, d'escoltar-nos, no? De no anar amb el pilot automàtic sense haver-nos reflexionat res, no? Sobre com estem, com ens trobem. Llavors, penso que parlar-ne a les xarxes o avui a la ràdio doncs pot anar bé per frenar una mica i escoltar-nos.
És escoltar les emocions, no? Sí. Que a vegades fem allò d'anar tapant, doncs mira, ja que ens diuen que és el dia més trist de l'any,
doncs
potser no centrar-nos en aquesta tristesa, sinó en, sí, en veure com estem.
Sí.
Ara bé, sí que és veritat que hi ha algunes empreses que aprofiten, no?, aquestes dates per fer campanyes de màrqueting. Això és bo, això és dolent, o això no és ni una cosa ni l'altra?
A veure, jo penso que no és bo si no sabem definir en què estem invertint aquests diners, val? És a dir, quan ens venen alguna cosa que ens pot donar felicitat, però és una felicitat que és molt immediata i que dura molt poc, doncs no sé si val la pena invertir en aquí, val? Jo diria més que la gent invertís en, bueno, doncs si fan campanyes de màrqueting, doncs per exemple un gimnàs, per dir-te alguna cosa, doncs sabem que la salut és molt l'esport, perdó, és molt beneficiós per la salut, val? Llavors, potser invertir en dir, vinga, va, doncs m'apunto en un nou gimnàs que han fet un màrqueting boníssim, aquí, doncs, hem fet, jo crec, una elecció més intel·ligent, si el que volem és sentir felicitat, val? O benestar a llarg termini, exacte.
Per tant, això podria ser algun dels efectes positius que té aquesta data, no?
Sí. Sí, sí, exacte.
No tot és dolent.
En escollir bé, en que ens ajudi, al final és això, no? Parar, pensar, reflexionar, sentir-nos i escollir millor.
I si pensem en el benestar emocional, quines estratègies recomanaries per tenir un bon estat d'ànim durant els mesos d'hivern? Ens explicaves el fred, menys hores de llum, les despeses que hem fet per Nadal, tot això pot influir en el nostre estat d'ànim aquest mes de gener. Què podem fer per combatre, d'alguna manera, quines estratègies, quines eines tenim per intentar revertir aquesta tristesa o aquests sentiments?
Bueno, realment és que existeix un trastorn catalogat per això, no? Que és el trastorn afectiu estacional. Val? O sigui, realment no és algo que la gent s'inventa o té ganes de dir que estic més trist, no? Realment és cert, no?, que això passa. Llavors, bueno, sí, hi ha cosetes que crec que ja popularment són conegudes. Una d'elles és aprofitar la llum solar, val? Poder dedicar un temps a passejar, que ens doni la llum del sol, val? Que dura més poqueta aquests dies, i al final pues, sabem això, no?, que el sol ens produeix melatonina i també serotonina, perdó, que són hormones claus per ajudar-nos en el nostre estat d'ànim, val? Una altra cosa també, bueno, és que són coses que això també un altre professional us ho podria dir, no?, i que en sabem, però mantenir una rutina d'exercici regular, val?, també augmenta la producció de serotonina una altra vegada. Després, cuidar la dieta. També sabem aliments que són bons per l'estat d'ànim, val?, aliments que tenen...
Per exemple?
Que són rics, sí, aliments, per exemple, que són rics en triptòfan, que el triptòfan és un aminoàcid, val?, essencial per ajudar a la producció de serotonina. Podeu buscar-ho per internet, però, per exemple, és el gall d'indi, el tofu, els ous, els làctics... O sigui, hi ha aliments realment que ens ajuden a sentir-nos millor.
Això sí que, mira, això jo no ho sabia. No sé si els nostres oients ho tenien
en compte. Doncs sí, alimentar-nos bé també és molt important per sentir-nos millor.
Doncs vinga, ens apuntarem això del triptòfan i mirarem quins aliments en tenen, que sempre ajuda.
I després aliments amb vitamina D, també, perquè si anem faltats de sol, doncs, bueno, ho complementem així, també, eh? Una altra cosa, bueno, aquí ja sí que és més la meva branca, no?, a nivell de psicologia, són practicar tècniques de relaxació i de mindfulness, no?, o sigui, tot el que ens ajudi a fer respiracions profundes, ja sigui fer ioga, fer meditació... o fer exercicis de coherència cardiorrespiratòria, val? Tot això ens ajuda també a frenar i a sostenir aquests moments d'estrès, val? Per sentir-nos millor i d'alguna manera aturar durant un moment aquests sentiments de tristesa que a vegades són molt forts i costa molt treure'ns els del cap.
Vinga, per tant, meditació, mindfulness, relaxació, ens anotem també. Trobar-nos amb la gent potser també estaria bé, no?
Sí, mantenir aquestes connexions socials també és important, perquè al final l'hivern...
Perquè a més n'hem tingut moltes recentment.
Sí, n'hem tingut moltes i ara de cop i volta...
Passem de tot a res, potser.
De feina a casa, no? I si a més fas teletreball ja, bueno, doncs això, et quedes molt aïllat, no?, socialment. Llavors, intentar també, no?, això, intentar mantenir... aquest contacte regular amb amics, familiars i els estimats durant aquests mesos.
Vinga, que la companyia sempre és ben agraïda.
Total. I descansar bé. Ei, aquesta també, val? Dormir bé és fonamental per millorar la salut mental, també. I les pantalles, abans d'anar a dormir, això que fem de mirar el mòbil i tal, ja ho sabem, no?, això de la llum blava, ens afecta molt per poder activar la melatonina per anar a dormir. És que al final és una sèrie de coses que ens, si estem més estables, més equilibrats, coses que ens vinguin de fora, que ens implica estar tristos, no és que les evitem, però sí les fem com més sostingudes, ho reduïm, val, l'impacte en si.
Són consells que ens aniran molt bé per aquest Blue Monday, no?, o per aquest mes de gener, però que també podríem aplicar la resta de l'any, perquè al final és per mantenir un benestar emocional. Es parlaves ara de dormir bé, de la son... pantalles millor que no, per l'efecte de la llum blava. Per tant, millor crear un ambient relaxant, entenc.
Sí, abans d'anar a dormir és important... Bueno, ja a mesura, no?, que va arribant al final del dia, doncs anar tenint un espai més tranquil i un moment d'anar frenant el dia tan bèstia, no?, que tenim. Sí, sí, la voràgina diària, sí, sí.
Em parlaves al principi d'aquesta entrevista que un dels efectes eren aquells propòsits que fem al gener, que algunes persones aprofiten l'any nou per fer aquesta llista de bons propòsits. Com podem gestionar millor aquestes expectatives i aquests objectius personals per no caure en el desànim, perquè moltes vegades acaba passant?
Aviam, hi ha estudis, no?, de psicologia motivacional, que ja he dit que era, bueno, que és una altra de les branques, no?, de psicologia, que estudien això, no?, com aconseguir els objectius. I a part de ara us diré, no?, el que diu aquesta branca, jo afegiria una altra cosa important, i és que això és com una neteja d'armari, val? És a dir, jo penso que abans d'afegir-nos nous reptes, nous objectius, hem de valorar els que tenim a dia d'avui. Val? És, abans de comprar-te roba, buides l'armari, veus quines peces de roba necessites, quines encara et funcionen, quines no, doncs una mica és això. Fer un balanç és important abans d'afegir-nos més coses, per no posar-nos més pressió. Per exemple, no sé, tens un hobby que l'has estat fent durant aquest any, doncs valorar com et fa sentir, si el vols mantenir, abans d'afegir un hobby nou.
Sí, perquè més de temps no ens en sobra normalment.
Clar, volem arribar a tot i això és una de les coses que també fa que no assolim objectius. I això, no? Doncs la psicologia motivacional ens diu això, que també és important fer objectius reals. És a dir, no a voler abarcar-ho tot el mes de gener. El mes de gener vull deixar de fumar, vull fer dieta, vull fer esport, doncs potser
doncs
comencem
sortirem,
per una cosa, quan diguem assolida una, comencem l'altra, val?
Ser més amables també amb nosaltres mateixos, no? Ser realistes i anar pas a pas.
No tan exigents, no? O sigui, aquesta autoexigència també ens fa sentir-nos molt pressionats i al final quan vols abarcar tot, això ho sabem, està clar que no arribes a res.
Parlem de tristesa, parlem de Blue Monday, però a vegades ens fa difícil, no?, diferenciar què és una tristesa passatgera i símptomes més seriosos que potser sí que requereixen de l'atenció de l'acompanyament d'un professional, perquè la tristesa al final forma part de la nostra vida, no? I la sentirem en algun moment o un altre, però com podem saber que allò és un moment de tristesa, com pot ser aquest mes de gener que tot es fa bola, o que sí que requerim algú que ens acompanyi per intentar trobar solucions o vies per sortir d'una tristesa si és més present del que hauria de ser i ens afecta la nostra salut mental?
Aviam, tal com diu la pregunta, no? O sigui, si és passatger, és a dir, primer avaluar, no?, si el que m'està passant és per una situació concreta, veure si aquesta tristesa jo l'estic sostenint bé, l'estic gestionant bé, no m'està impactant, important això, en el meu dia a dia, d'una manera perjudicial, val? I això, no?, veure si no es fa si no es prolonga en el temps. Com? És important.
Ara deies que no ens afectin el dia a dia. Com ho podem detectar, si ens afecta o no ens afecta aquesta tristesa prolongada?
Que portem molts dies que no dormim bé, que estem molt irritables, que no som funcionals a la feina, que, bueno, això, sobretot la irritabilitat, val? La irritabilitat és un gran símptoma de dir no puc gestionar el que m'està passant, val? Perquè hi ha una frustració. I la frustració ens impacta molt en sentiments de ràbia, d'estar irritables. Llavors, quan tu estàs trist i veus que no ho pots gestionar i que, a més se t'afegeix que ara també estic enfadat per estar trist, aquí, i s'allarga, val? S'allarga, doncs aquí potser seria important trobar ajuda, no? Al final, la feina del psicòleg, no?, de la nostra feina, serveix per ajudar-nos a explorar i abordar les causes subjacents d'aquesta tristesa, sí? I, bueno, doncs això, brindem eines i tècniques per ajudar a millorar, no?, aquest sentiment, que no vol dir evitar-lo, eh?
No, perquè, clar, la tristesa forma part de la vida, no? Ho dèiem fa un moment, igual que tota la llista d'emocions, la tristesa també forma part i no vol dir que no hi hagi de ser.
Sí, totalment. El que passa és que des de que som petits, no sé si penseu tots i cadascú de vosaltres, en les vegades que us han dit, va, no ploris. Oh, quin
no estiguis
nen
trist.
Més plorico, no? O ens han donat fins i tot una galeta perquè callem, no? O sigui, al final, tot això ens ha envaït d'un sentiment de culpa a l'hora d'estar tristos. I, clar, si tu sents culpa per sentir-te d'una manera, evitaràs del tot sentir-te així. Però evitar-ho no vol dir que no existeixi i que no ho portem per dins. I això pot ser molt perjudicial perquè ens pot portar a, d'alguna manera, enquistar aquesta emoció i acabar, doncs, tenir una depressió també realment, no?
Doncs atents a aquesta tristesa que no sigui prolongada i aquesta ira que ens comentaves. Per acabar, Ruth, no sé si t'agradaria transmetre algun missatge a l'audiència sobre com afrontar no només el Blue Monday, sinó els dies aquests que estem més baixos d'ànims, tot i que sabem que no hi ha solucions màgiques, eh?
Aviam, és que es tracta d'acceptar. O sigui, jo penso que, com amb totes les emocions que no ens agraden, en el sentit de que no estem acostumats a transitar-les, ens toca acceptar que estem així. I un cop ho hem acceptat, doncs serà molt més fàcil poder treballar-ho, val? No es tracta de dir què puc fer per no estar trist, sinó les coses que hem dit ja, no? Fer esport, menjar bé, dormir bé, parlar-ho amb amics, si cal anar a teràpia, tot això són coses que ens ajuden a minimitzar aquest impacte. Però el més important, el que em quedo, no, d'avui, de dir-vos, és que és important que acceptem que a vegades hem d'estar tristos. I la tristesa al final també ens ve a ensenyar coses, com que hi ha coses que hem de reajustar a nivell emocional, situacions de la vida que no ens estan fent bé i ens estan provocant aquesta tristesa per canviar-ho. Val? Si no estiguéssim mai tristos és que no hi ha res a canviar. I això és impossible. La vida dona moltes voltes, la vida és, fluctua i passen coses que hem de canviar per estar millor.
Doncs ens anotem tots aquests consells per intentar millorar el nostre benestar emocional i per escoltar-nos a nosaltres mateixos.
Espero que us ajudin.
I afrontar aquest Blue Monday amb totes les eines que tenim a la nostra disposició. Ruth Canals, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens tornem a sentir, això sí, en un altre context, a la teva secció de sexologia. Fins aviat.
Molt bé, adéu.